I un dimarts més us portem pilots que són com si fossin de casa nostra. Avui us portem un expilot del campionat del món de MotoGP, de motociclisme, en el seu moment. Carlos Checa, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estem? Primer de tot, gràcies per venir.
Bé, un plaer. La veritat és que ja havíem fet alguna cosa, però mira, em feia bastanta il·lusió venir aquí, perquè els estudis no havien coincidit o s'havia donat el motiu per venir, però bueno... Encantat d'estar aquí amb vosaltres també.
En aquesta secció sempre ho expliquem a la gent que ve i per aquells que ens estiguin escoltant perquè es facin una idea de com anirà aquesta entrevista. Primer de tot farem un repàs a la trajectòria esportiva, però el que més ens interessa és saber on va començar tot, on comença Carles Checa a estimar el món del motor i el món de les dues rodes.
Bueno, és algo difícil de dir, no? Jo crec que és algo com quan t'enamores d'algú, quan tens una passió per algú, no saps on prové. Jo de petit, ja de molt petit, tenia l'afició per la velocitat, tot el que anés ràpid, i les dues rodes, doncs, des de la primera al principi la bicicleta, després els primers scooters, alguna moto que agafava de casa el meu avi o el meu pare, que em portava, i res, l'anècdota és que el dia que vaig néixer el meu pare es va hostiar amb la moto i se'l van emportar a un altre hospital. Vull dir que al final vaig anar jo a veure-la amb ell, més que a mi, perquè el pobre es va trencar la cama. Venint-me a veure a l'hospital, doncs va tenir un accident i no va poder arribar. Bueno, no sé si és una part del destí. Ma mare segur que el que no va pensar ni res bo va ser amb la moto aquell dia, perquè quan li van dir que havia passat això, doncs, bueno, es va espantar una mica primer i després, doncs, quan ja havia nascut, li van dir.
I després... Home, perquè si no, potser no haguessis sortit,
no,
eh?
No sé.
Potser haguessis dit, jo cap a dins, que així m'espero.
No sé com hagués sortit. Però... o què hagués passat. Però, bueno, res, una anècdota. No... Al final tot va anar bé i ja està, no? Jo vaig sortir bé. El meu pare doncs, es va poder recuperar al cap d'unes setmanes, va trencar la cama en dos trossos i ja està. Però ja et dic, després va ser, no sé, a mi m'agraden molt els esports i m'apuntava a tot, però sí que quan hi ficaves la velocitat, el factor velocitat era el que més m'apassionava, no? Anar ràpid. Era una cosa que m'atreia molt. I quan vaig poder, la primera moto que vaig provar, doncs allò em va absorbir, no? Era com si no existís res més al món. I me'n recordo les primeres sensacions amb la moto. Són tan maques igual que quan vaig guanyar el Mundial, no? Perquè són les vivències, encara que recordo molt bé, de les primeres voltes que feia pel poble de Sant Fritós amb una moto petita que em va comprar el meu pare. Doncs realment, per mi no existia res més que allò, no? I, bueno, i després la passió... I la dedicació pues, vaig poder transformar en una professió.
Uh-huh. Va ser difícil el fet de fer el pas a aquesta professionalització? És a dir, el moment que comences a competir i que veus que realment et pots dedicar a un esport com és aquest?
Bé, tots, sempre és molt difícil, no? L'esport d'alta competició, sobretot el món del motor, més el cotxe, però amb la moto, sobretot si no disposes d'una economia àmplia, no? Sí que és cert que jo, en el primer moment, quan vaig començar a anar amb moto, en cap moment pensava en competir i en cap moment pensava en ser professional de la moto. Simplement m'ho passava bé. El meu objectiu era passar-m'ho bé perquè jo m'ho feia passar bé. I des del principi, amb els scooters, amb els amics, per allà al poble, i fent una moto de cross que després em van comprar també amb els amics per córrer una mica més i fer salts, doncs allò m'entusiasmava, vam començar a fer algunes curses i després fins que un dia em van convidar a una cursa que era de ciclomotors però d'asfalt i allà, hòstia, vaig descobrir les sensacions amb asfalt, no? Vam començar a inclinar el que es podia, tocaves amb el genoll i ja semblava que, bueno, que havies trepitjat la lluna i com una gran fita i després, bueno, allò em va agradar molt. Vaig començar amb amics del poble de Sant Fritós que em van ajudar a preparar una moto, vam fer alguna cursa i després amb amics i ajudes i tots uns malabarismes, unes coincidències o casualitats, no sé, digue-li com vulguis, vaig començar pues, a poder fer el Campionat de Catalunya, el Campionat d'Espanya i a partir d'aquí pues, ens van convidar a una cursa del Campionat del Món, bueno, primer l'Open Ducados, que eren categories el Criterium, Solo Moto, vull dir, hi havia categories de promoció, que probablement en aquell moment era una mica més fàcil començar. Perquè el preu, el cost i el material que en el qual pues, podies competir, era material que provenia de la sèrie, motos de sèrie, les preparaves i t'anaves a córrer, no? I això, pues, poder, diria que era una mica més fàcil. Llavors vaig fitxar per Riejo, que em va pagar la temporada, i això pues, va amortiguar el cost, i a partir d'aquí pues, bueno, vam guanyar el campionat d'Espanya, llavors bueno, vam poder fer el campionat d'Europa i també el d'Espanya, i això ens va donar peu a poder ser convidats per fer una prova del Mundial, que va ser el circuit de Catalunya. Allà vaig fer setè, que va ser un gran resultat per un pilot convidat en aquella època, i això doncs, ens va donar una oferta per poder córrer el Mundial de 2,5, les últimes 5 carreres que quedaven. Vam poder trobar el pressupost, gràcies també a l'alcalde que hi havia en aquell moment, l'Ignasi Sala, a Sant Fritós de Bages, sobretot per ell, i alguns amics, també el Pere Flores, hi havia també altra gent, vull dir, és que començaria a parlar de tota la gent que m'ha ajudat i no acabaríem. Però sí que això va fer possible doncs, córrer aquí a 5 carreres, i després, al fer-ho bé, doncs, ja m'ha donat peu a poder fer tot el Mundial, que em va patrocinar un equip italià, que era el Pileri, i vaig fer ja la primera temporada completa, i després ja vaig passar a l'equip del Cito Pons, i després ja, òbviament, tot han sigut equips professionals en els quals, doncs, bueno, ja no tenies que preocupar-te d'anar a buscar pressupostos per poder competir, simplement centrar-te en tu mateix. Però, bueno, ho he explicat ràpidament, però evidentment no va ser gens fàcil. Però, bueno, ja et dic, jo crec que van ser tot un seguit de, no sé si casualitats, o moments que, bueno, van anar coincidint, però sí que hi havia moments molt difícils, no? A vegades quasi bé plantejar-te si podíem continuar o no, no?
Pel fet de no tenir aquest suport de bueno, ningú, ni tampoc
sí,
el suport econòmic.
Sí, sobretot el suport econòmic, no? El suport econòmic és el que mana. Encara per petit que sigui, clar, necessites pressupostos, no sé, que serien ara, no? Poder ser 100.000 euros o 150, no sé, per fer un campionat d'Europa o un campionat d'Espanya, amb mitjans justets, eh? Però clar, era el mínim, no? Llavors, el món de la competició sempre és molt car, no? I el patrocini, pues, no, tampoc és tan fàcil de trobar, no? A no ser que siguin amb ajuts d'amistats o gent que li agrada el món.
En el cas dels patrocinis, ara, dia d'avui, sabem que no és fàcil perquè has de tocar moltíssimes portes. En aquell moment, també et vas trobar amb casos de trucar les portes i que estiguessin tancades o que t'escoltessin una mica i després la tanquessin perquè no ho acabaven de veure clar o no els hi acabava de quadrar la idea que tu tenies com a pilot o com a la competició que volies participar?
Bueno, sempre és molt difícil, no? Perquè abans poder, no vull dir més fàcil, però el cost era inferior. I a lo millor el món del motor poder no estar tan penalitzat, perquè el món de la benzina ara sembla que penalitza una mica en el context del món que estem vivint, no? Amb el canvi climàtic i una mica tot el que s'està parlant, doncs, la gent va agafant consciència i les empreses doncs, moltes vegades no volen patrocinar qualsevol esport que influeixi una mica amb aquesta contaminació, diríéssim, atmosfèrica, no? que produeixen els motors de combustió. Però, i això és una realitat. I llavors, que hi ha, i sobretot, que ara hi ha molta més oferta de tot. La tele també s'ha privatitzat, amb la qual cosa, pues, jo crec que la difusió del món del motor, sobretot quan comences, és molt més petita i molt més cara que abans, en proporció. Llavors, jo crec que ara és més difícil. Abans, pues, bueno, era més econòmic, i també sempre trobava gent molt entusiasmant. Jo, sobretot, vaig trobar amics i gent que es van entusiasmar per ajudar-me, per acompanyar-me, com vulguis dir-li, i vaig trobar sempre el suport, el recolzament d'ajut per poder anar tirant endavant. Que et dic, que no té res a veure amb el que és ara, no? Quan jo competia, tinc present aquells moments, i inclús competia al principi del Campionat del Món, amb 125 o 2,5, que eren les categories que hi havia, ara serien Moto3 i Moto2, doncs crec que sí, ha canviat, jo crec que a nivell de pressupost, bastant.
Amb quina categoria et quedaries abans de debutar al Mundial? El 93 va ser quan vas debutar al Mundial.
Sí.
Amb quina categoria et quedaries de totes les competicions, categoria, competició, marca, amb la qual hagis treballat, abans d'arribar al Mundial?
Bueno, aviam, jo vaig començar... Tinc un gran record de... Bueno, vaig començar amb la Honda, una Honda 80, al Criterium, però, bueno, vaig tenir una Meca Tecno, diversos scooters, ja una derby de motocross, després la Honda, després ja... Quan, clar, jo diria amb la Riejo, perquè vaig guanyar el campionat d'Espanya i el campionat de Catalunya, però també va ser perquè vam fer un treball, però sobretot una mica per l'èxit que vam tenir, la fita que vam aconseguir i el record que tinc. Evidentment, totes les motos, al final és un conjunt, no? Motos, pneumàtics, equip... però totes les motos van bé, evidentment poder en aquell moment aconseguir guanyar amb la Riejo pues, té un gran record perquè va ser una gran fita i guanyar amb una Riejo no era gens fàcil, de fet vaig ser l'últim, no crec que no va guanyar ningú més amb la Riejo, però bueno, a més és una marca de Figueres
queda a prop de casa, llavors
queda a prop de casa, tinc encara ara grans amics allà, encara conservem el record i sé que tenen algunes fotos per allà i conservo sempre un gran record d'aquell any i de la marca Riejo.
Per tant, arribem al 93, debutem al Mundial. Com van ser aquestes primeres carreres? Deies abans que la temporada anterior vas fer les últimes 5 carreres com a...
No, va ser fer l'any 93, Mundial.
Mundial.
De convidat, va ser la meva primera
Exacte.
Cursa. I després allò, quedaven 5 carreres per acabar el Mundial i un equip italià que era Pit Lane... Tenien un pilot allà que no acabava d'anar, bueno, i tampoc pagava, amb la qual...
Lo més important
sobretot,
és que no pagués,
sí.
No, llavors?
Llavors em van dir, ostres, i bueno, vam poder trobar els diners in extremis, ja et dic, gràcies també al Pere Flores i al Vives i sobretot a l'alcalde de Sant Fritós, que va empènyer perquè fos possible, i bueno, i res, i vam poder trobar el pressupost i fer les últimes 5 carreres de 2,5 aquell any 93.
Uh-huh. A partir d'aquí... Com et prens el fet de ser pilot oficial del Mundial de motociclisme? Perquè, clar, al final no tothom arriba, abans ho deies, no? Un conjunt de casualitats i de gent que va apostar doncs, per tu com a Carlos Checa i com a pilot, no? Perquè al final, si no aposten com a esportista, difícilment apostaran també com a persona, no? Però com ho vas viure en el moment que tens aquesta marca oficial, Pit Lane, ens deies, i veiem... que les coses comencen a tirar i que potser et pots dedicar a això més temps del que potser esperaves en temps enrere.
Sí, la veritat és... Saps què passa? Que en aquell moment ho vius tot tan intensament, quan ets jove, i la veritat és que no pensava en el futur llunyà, només en el futur immediat. I va ser pues, fer el campionat d'Espanya, anàvem bé, em sembla que vam fer segons o tercers aquell any, tercers al final... de l'Open Ducados, això ens va donar peu a córrer el Mundial, vam córrer el Mundial preparant aquella cursa tant més bé que vam poder. Jo m'estava esbarallant amb el Gianola i el Jorge Martínez Parc, que eren dos pilots consagrats, tenia el pòster a l'habitació i vamos, m'estava... Però era increïble, no? Al final és que anava, les últimes voltes anava no sé si dir amb por, però sí amb una reserva molt gran perquè aquella situació per mi era de somni, no? Inclús al final em va passar el Jorge Martínez Espar, bueno, vaig fer setè, és que m'era igual, acabar sisè, setè o vuitè, estava allà entremig de dos dels meus grans ídols, campions del món, i, bueno, el Gianol no sé si va arribar a ser, però sí que eren dels pilots que guanyaven curses i que estaven a davant, llavors per mi allò va ser una gran fita. I després, doncs, ja de seguida, doncs, va córrer amb 2,5, no?, el Mundial, les últimes 5 carreres. Doncs que no ens havíem fet una sola carrera del Mundial de 125 i ja al cap de 2 setmanes estava sobre una 2,5 i fent el Mundial. Llavors ja, no sé si va ser l'equip del Cito Pons, em van deixar una moto 2,5. I dic, deixem provar la moto abans d'anar a fer una carrera al Mundial.
No he provat
mai
2,5.
I ens vam anar a Calafat a fer un dia d'entreno allà a Calafat amb una 2,5 estàndard i d'aquí al Mundial. Vam anar a córrer al Mundial i, bueno, l'última carrera al circuit de Jarama. Bueno, vam anar als Estats Units, vaig descobrir el que era el jet lag i no dormir la nit, no sabia què era. Bueno, va ser una vivència molt maca. Arribar al circuit de Laguna Seca amb bike, però flipar total, em vaig quedar sense benzina. Em anava marcant la pissarra per entrar i no entrava, perquè és que estava allà, allò semblava un parc d'atraccions. Era un circuit que era, jo sempre ho diré, un circuit de motocross amb asfalt. Un sube-baja, i bueno, quan vaig arribar allà semblava que, bueno, estigués en un altre món, no? I era tot tan emocionant i tan vibrant que estava totalment absorbit per aquell moment, no? I, però van ser vivències molt, molt intenses, molt maques. I al final, l'última carrera, al circuit de Jarama, vaig fer un gran resultat, que vaig fer el 9, que era un gran resultat. Aquell equip no havia aconseguit mai cap punt en el Mundial, puntuant els 15 primers. I als Estats Units vaig fer el 14, que va ser un gran resultat també, si no recordo malament, i a Jaramal Nou, que va ser excel·lent, no? Llavors, això pues, va fer que l'equip apostés per mi, es trobessin els recursos econòmics per poder fer l'any 94. No va ser fàcil, però vaig poder fer ja tot complet l'any 94, que ja sí, vam fer el 12 de la General, el primer privat, i va ser un excel·lent resultat, i això ja ens va donar accés a poder córrer un any ja complet en moto oficial amb els Citapons.
Expliquem també quina diferència hi ha entre una 125 i una 2,5, Carlos, perquè clar, ara no estem acostumats a parlar de 125 i 2,5. No. Els que tenen la meva edat, alguna cursa o algun campionat de 125 i 2,5 i en aquell moment 500, alguna l'hem vist, però clar, és molt complicat fer-se la idea de com canvien. Ara sempre amb els pilots que han passat per aquí, Moto2, Moto3, ja varia, no? Però 125 i 2,5 és un canvi de cilindrada molt bèstia.
Sí, el canvi va ser molt bèstia. Sobretot, la més bèstia era de 2,5 a 500. Però, per entendre'ns, abans les motos eren de dos temps, eren motors més punxeguts, en el sentit de que el motor de dos temps et dona la potència amb un marge més petit, no?, de revolucions. Si la quatre temps, que són els motors que hi ha ara a Moto3 i Moto2, doncs tens una potència molt més plana, que comença des de baix i no tens un pic de part o de potència, amb el quatre temps és molt més pla. Llavors això feia una moto que era una mica poder més difícil de gestionar, però també per una altra banda era més lleugera. Tens molt menys pes, tens molt menys inèrcia, era tot molt més simple, però per un tema doncs, de que al final les fàbriques totes van cap al quatre temps, per un tema sobretot de contaminació, i la tecnologia pues, és la que es fa servir ara tothom com a usuari pues, és motors de quatre temps. I el dos temps està quedant amb el karting, amb les motos de trial, de moment, fins que no arribi la moto elèctrica, i algun altre pues, de l'enduro, i alguna altra àrea pues, que encara s'està aplicant aquesta tecnologia, que també s'ha anat evolucionant i que ja s'ha pogut aplicar la injecció, el qual també fa un motor molt més eficient. I el futur dirà, no? No se sap. Però i això eren una mica el que eren les motos d'abans. Després ja es va passar el quatre temps, en MotoGP. Després ja de 2,5 es va passar a Moto2, que era un motor de quatre temps de lo que és la Honda 600, un motor de 600. I després de Moto3, que ja es va fer el motor de quatre temps. Per entendre's una mica, el motor de quatre temps necessites quasi bé el doble de cilindrada per tenir la mateixa potència. Per això, 500, ara els motors de MotoGP són 1.000 centímetres cúbics. Moto2 de 2,5 han passat a 600.
Una mica més, no?
Una mica més. I, si no tinc mal entès, pues, la Moto3 és 2,5 de cilindrada. Necessites quasi bé duplicar la cilindrada del motor per tenir la mateixa potència final, però això sí, és una potència més domesticada.
Feia referència abans al fet de posar el genoll a terra quan agafaves les curves. A dia d'avui tots els pilots posen el genoll a terra.
Bueno, ara no? Ja està el colze, no?
I l'ombra, depèn de qui miris, eh?
No, jo ja et dic, jo que les primeres carreres que fèiem a scooters que no portaven ni rodilleres. Anàvem a...
amb pantalons curts,
anàvem
tampoc,
pantalons
eh?
De motocross i res, ma mare anava cosint tots els sorgits que li anava fotent. Però després, bueno, ja vam començar a ficar... Vaig comprar el primer mono de pell i allà pues, ja sí que tenien aquells velcros per poder enganxar l'slider, que és un... En aquell moment era com de pell, ara tots ja són de plàstic, i aquesta peça pues, es va gastant. Quasi hi ha pilots que en una carrera la gasten, de lo que repengen. Hi ha pilots que, no sé, poden durar dos o tres carreres. Depèn també de l'asfalt, de la pressió de l'asfalt i una mica de l'estil de pilotatge. Això fa pues, que bueno, tots aquesta... això pues, ho vagis intercanviant. I bueno, clar, me'n recordo al principi que bueno, tocar amb el genoll era com una gran fita, no? Ara ja és... També les motos han canviat molt, però sobretot els pneumàtics, eh? Els pneumàtics és el que més ha canviat.
Clar, perquè abans eren més primets, no?
Sí. El grau d'inclinació ha augmentat tant, sobretot, en gran mesura pels pneumàtics.
Feia referència abans al tema de la tele que s'ha privatitzat. Tu has portat una MotoGP fa no gaire, perquè a més feies les voltes de reconeixement que sortien a Dazón, moltes vegades les feies tu.
Sí.
Com és aquesta sensació de, després de més o menys molt temps, no?, sense tocar una MotoGP, tornar-hi pujar i tornar a fer un circuit, per molt que sigui amb la volta de reconeixement, que dius, te l'has de saber de memòria, per molt que sigui la de reconeixement, no?
Sí, no, per mi és la volta més difícil però t'explicaré el context. De fet, no és una MotoGP, és una moto derivada de sèrie, de lo que serien les superbikes, que sí que s'assemblen cada cop més, eh? Hi ha circuits que quasi bé els temps són molt semblants. Aquesta moto és de sèrie, però té unes prestacions altíssimes. Llavors, jo l'última MotoGP que vaig provar va ser el 2010, quan feia de provador per Ducati, i estava competint al Mundial, 2011 o 2012, no me'n recordo. I a partir de llavors no he pogut provar cap més, no? Però bueno, tampoc és que al final sí que és veritat que ara amb l'aerodinàmica i aquest sistema de posicionament, que és el rear height device o l'avasatore, com li vulguis dir, per aprofitar les acceleracions, doncs són sistemes que s'han incorporat en aquests últims anys, que seria una mica el que s'hauria de provar, però vamos, al final és frenar, inclinar, girar i obrir, no? No ha canviat molt més. Amb diferents pneumàtics, amb diferents tecnologies, que segurament la moto té un comportament determinat, però també quan canvies de pneumàtics o quan canvies de marca, no? T'has d'anar adaptant. Llavors, el que sí que quan ho feia per la tele era molt complicat, perquè clar, jo al final érem diversos periodistes, per dir una manera, o pilots, de diverses teles, televisions de tot el món, i cadascú té ja uns 10 minuts, o 5, depèn del dia. Llavors, clar, tu has de memoritzar tot el que vols dir, com ho vols dir, i tens una volta. Surts, escalfes, clar, aquella moto quasi bé no l'has provat més, no les agafes només en aquell moment, evidentment els pneumàtics estan calents, tot està revisat, és una moto que aviam de sèrie, i després doncs, clar, has d'anar narrant el que tu has memoritzat en aquella volta. Vale que és gravat, però és que no tens una altra oportunitat perquè si no hi ha més temps.
Ja, perquè moltes vegades la gent es pensarà, no, aquí
No,
fan
no.
5 voltes i
No, no, és
si no els surt bé
supercomplicat.
la primera no passa
No,
res, no?
si algun dia fallo és perquè no hi ha més.
És el
No,
que hi ha, no?
no és el que hi ha. I si a vegades dius, hòstia, si hagués pogut fer una volta més o que pogués fer una altra, ho diria d'aquesta manera o d'allà. Llavors, és molt difícil, realment és molt difícil, perquè tens aquella volta, has d'anar xerrant i també intentes anar ràpid, evidentment sempre amb un marge, perquè no pots fer-ho tot, i menys a saco, no? Sense haver escalfat ni haver rodat. I després ja la tercera volta és per entrar. A vegades sí que m'han dit, oh, aquí te'n deixem fer quatre. Què vol dir? Que si jo
Bueno,
la
que
primera
gràcies.
volta veig que m'he equivocat o ja no la faig bé, doncs llavors ja tallo i em faig una de nova. Perquè clar, has de donar l'entrada, quan ja arribes a l'última curva, ja dones l'entrada a la volta, que és el que surt a la tele, no? Bueno,
Sí.
benvinguts, el circuit tal, no sé, pam, pam.
Correcte. Final de recta, llavors ja
I
ens
llavors ja entres
concentrem
a la
en el
meta,
circuit.
has de fer l'entrada i has de fer el final. I realment és molt difícil. Jo quan anava que retransmitia les curses, o quan anava a fer això, a la que feia això ja em relaxava. Perquè has de fer de la millor manera, ho has de fer didàctic, però també ho has de fer entretingut. Per exemple, hi ha moments com, per exemple, el circuit de València, que és complicat, perquè clar, hi ha tres curves de tres pilots que estan morts.
Clar, llavors has de fer també
Llavors,
un
clar, has de
uf.
parlar d'aquells pilots que s'han mort, tipus Ángel Nieto. I clar, no pots tampoc dir-ho alegrement. Vull dir que també ho has de dir, bueno, tampoc pots fer-ho avorrit, però bueno, has de recordar amb aquella persona, en aquell moment, en aquell punt, i després tornar, vinga, va, i canviar l'entusiasme i tornar a parlar doncs, d'un altre punt del circuit. I sempre barrejar una mica, no? Això, la part una mica entreteniment, perquè així és una mica com ara va la tele, a fer-ho més entretingut i menys tècnic, i perquè és una mica poder el que vol escoltar la gent. I és, ja et dic, un moment per mi el més difícil en absolut, des que em dedico una mica a col·laborar amb Dazón per les transmissions de tele.
T'havies pensat mai que acabaries fent de comentarista
No,
de MotoGP?
no. No, la veritat és que no saps mai. La vida dona moltes voltes. Sempre estic obert a tot. Sóc una persona, crec que m'entenc amb tothom i tinc molt bona relació amb tothom i al paddock. I, bueno, em van proposar això i jo crec que seria capaç el meu coneixement de passar a la tele. Ara, quan estàs allà no és gens fàcil, perquè ja et dic, l'entreteniment és molt difícil. Jo puc parlar molt tècnicament i et puc donar una explicació molt tècnica en molts aspectes importants d'una competició, i aquest és l'objectiu, no? Intentar que tu fer-te veure el que tu no veus,
Clar,
no?
perquè també al final vosaltres ho heu viscut.
Correcte,
Siguis
llavors
tu, sigui Pedrosa, sigui Lorenzo, que també estan doncs comentant, al final sí. també és la pròpia experiència, tot el que veieu vosaltres, sent pilots.
Sí, correcte. Moltes vegades no és el saber, sinó l'entendre, no? Uh-huh. I poder-ho explicar. Llavors això és molt difícil, perquè quan tu tens sensacions, doncs poder-les transmutar i a més fer un entretingut, no sé, un tostón, perquè també doncs, depèn una mica també de la direcció de la tele i de la direcció que hi hagi en aquell moment. Però amb l'Ernest Riveras, per exemple, ell moltes vegades em deia, tu, hem de fer més entreteniment, no donis tants rotllos tècnics. I és veritat, no? Moltes vegades se'm recorda més a mi per les anècdotes que a vegades et prepares pues, una mica el funcionament de l'airbag, els frenos de disc, les llantes, els materials, l'aerodinàmica, explicacions supertècniques que costen molt d'entendre i sobretot després de poder explicar a la gent perquè les pugui també donar-se una idea, i a vegades pues, no sé, se t'escapa una anècdota i la gent et recorda més per això. No? Però bueno, el que sí que vull dir és que comunicar no és gens fàcil i comunicar bé encara menys.
Ara feia referència a aquestes anècdotes. Tenim una de les preguntes dels nostres oients. Com se li va ocórrer la mítica frase de «se le apagó la luz»?
Bueno, aquesta ja passa a la història, no? Ja és insuperable.
Recordem-ho també pels oients, que no hagueu seguit el Mundial en el moment que encara estava Ernest Riveras als mandos. Va explicar un dia que s'havia mort el creador del LED i Carlos Checa va sortir amb aquesta frase de «bueno, qué pena, se le apagó la luz», no?
Sí, no, lo que pena no, eh? Yo, a seques, se le apagó la luz. No, l'Ernest era a Qatar, havien canviat els focus per LEDs i just en aquell moment l'inventor del LED, que era un japonès, no recordo el nom, doncs l'Ernest va fer referència a això. I recordemos que l'inventor de los LEDs, papa, falleció hace pocos días, no sé què. Bueno, i anava fotent el rotllo, clar, jo anava seguint una mica el que anava veient a la tele. I va parar una mica la veu i em va donar pas a mi i no sé, i a mi em va sortir això, se li va apagar la llum, jo què sé. Però moltes vegades com algú, no?, que se'n va, no?, i bueno, una llum que ha deixat de brillar i pal, però és que em va sortir de l'ànima. Llavors, què va passar? Que just, jo era quan començava, en aquells moments.
Es va fer superviral aquest vídeo, Carlos.
Joder, es va fer viral. I encara se'n recorda. Doncs, que clar, ens van dir, no ens agrada que hi haguin espais buits.
Clar, no? Llavors amb les teves frases ja clar, ho completes tot.
Llavors,
ja.
Clar, jo miro de refilón a l'Ernest i m'apaga el micro. Dic, què foto? Clar, jo no... És com... Jo tinc el títol d'avioneta, no? D'avioneta petita, el Treuge, i és com quan et deixen allà sol a l'avió, no? Treus el títol, vale, sempre amb el monitor al costat, però hi ha un dia que es baixa i diu, vinga, ara tu sol, no? Diu, hòstia, davant del micro, no? I clar, diu, els moments buits. I dic, i ara què dic? Li fotem un minut de silenci amb l'alimentor dels drets? O dic, bueno, mira, saps què? Avui és divendres, segur que no s'entera ningú. Perquè, clar, no sabia com arreglar-ho jo. No sé si havia, el que havia dit era per la liapa gorda o no. I mira, faig veure que no passa nada, i ja està, si és d'importància, aquí no s'entera nadie. Total, que bueno, menys mal que no s'entera nadie. I després què va passar? Que, clar, i l'Ernest no engegava el micro. Intenta engegar i es torna a fotre a riure. Bueno, tal, fins que ja el va poder engegar, es va calmar, se li va marxar l'atac de riure que li va entrar i ja vam entrar... Ja està, jo ja faig de supporter, no de...
Llavors ja us vau concentrar amb els antenes...
Sí, ja està, ja no va passar res. I tal. Què va passar després? Que els de realització a Barcelona es van fotre un far de riure tan gordo...
És que crec que tota la gent que et va escoltar...
No. Sí, però clar, què vols van agafar? És que aquella imatge, les restes es van emprenyar, perquè aquella imatge dintre l'estudi no tenia que haver sortit mai. Nosaltres quan...
Firmem un contracte?
No. Aviam, quan nosaltres entrem en onda, mirem a la càmera, uh-huh. Vale? I entrem en directe,
salutació,
en pantalla.
Salutació, de tot molt bé, tal. Sí.
Fora d'això, hi ha sempre la imatge del que veiem a la tele. Uh-huh. Llavors jo pensava, bueno, aquí no s'ha entrat ningú, és divendres tal, és a Qatar. Per això vaig pensar, bueno, però què passa? Aquesta imatge va reforçar el comentari. L'Ernest allà partint-se el cul.
Exacte.
I clar, i jo com si... Dic, no, jo és com si em fes mal loco, no. Fes mal loco, no, que jo m'havien dit que no eren bons els moments,
i jo
els espais buits. I dic, jo em tocava parlar, aquest m'apaga el micro. Jo era el primer any que feia de comentarista. I, bueno, va ser una anècdota brutal. I encara ara la comentem, mira, l'estem comentant ara aquí. I encara molta gent m'ho recorda.
Jo t'ho dic perquè algun dia, si tinc un mal dia, busco el vídeo. Perquè sé que riuré, perquè ja el puc mirar 30 vegades, que al final, o sigui, aquesta tranquil·litat amb la que ho dius i la reacció de l'Ernest, que crec que l'Ernest no l'havíem notat mai amb un atac de riure, mai a la vida.
No,
ets l'única persona que ha aconseguit que l'Ernest Riveras tingui un atac de riure en directe. O sigui, que
això... més i se li cauen les dents.
Chapó.
Pensa que l'Ernest es va emprenyar, eh? Perquè, clar, aquelles imatges no tenien que haver sortit.
Clar,
això van passar ells per WhatsApp i es va fer viral. Llavors l'Ernest va dir, vosaltres no teniu cap autoritat per agafar una imatge nostra interna i publicar-la. Sort que després va anar tot bé i va caure simpàtic el tema i tal. Jo li vaig dir l'Ernest, jo igual l'he liat. Però tu te n'has rigut, que és pitjor. Dic, bueno, tenim un 50-50.
No passa res.
Vam descarregar aquí. No, al final va ser una cosa simpàtica. I, bueno, però clar, està aquell punt que moltes vegades no saps si pots ofendre o pots ser simpàtic. I, bueno, va quedar molt bé i res. Quedarà allà una anècdota d'aquelles que... per l'eternitat.
I tant que sí. Tornem al tema de la competició, Carlos, perquè... en aquesta secció sempre aprofitem per preguntar-vos millor experiència i pitjor record que tingueu de tota la vostra trajectòria esportiva. Llavors, us deixem escollir per quina voleu començar, si la millor o la pitjor, tu mateix.
Bueno, mira, la pitjor sempre són els traumes, no? Però et diré una cosa, moltes vegades aquests moments difícils et fan ser millor després. Vull dir que jo no ho diria com el pitjor moment, sinó per mi seria els moments més difícils. Que pot ser quan vaig tenir l'accident a Anglaterra.
98.
Allà estava segon del Mundial, darrere el Doohan. Jo crec que estava el millor moment meu personal i allò, doncs sí, allò em va costar molt, perquè va ser un procés llarg per tornar a ser el mateix, personal i professional. Poder professional, no sé, a nivell personal poder millor, a nivell professional poder algú doncs es va quedar allà, però bueno, al final és tot un procés, no? I allò em va marcar molt, perquè em va costar moltíssim. Després també vaig canviar de marca, de Honda Yamaha. En aquell moment la Yamaha tampoc era una moto fàcil per poder guanyar. En aquell moment el campionat el dominava Honda. Però allò sí, allò em va marcar molt, personalment, sobretot perquè ja era... la competició passava en un segon pla. Volia tornar a caminar, volia tornar a respirar bé, volia tornar a fer, jo què sé, les coses habituals que fa una persona, no? I jo que feia molt esport i m'agradava molt fer de tot, doncs allò em va marcar molt. Fins que no vaig tornar a recuperar-me, va passar molt temps. I, bueno, això doncs, són experiències i moments molt difícils. Però també et diré una cosa, moltes vegades quan hi ha un moment difícil ara, penso en aquell dia i dic, bueno, el problema estava allà, a l'hospital, que em constava que no podia respirar, un moment donat, i ja sí que se'm va apagar la llum. Sí, se'm va apagar la llum total, perquè llavors quan em vaig despertar no veia.
Sí, és veritat,
no
et vas quedar sense vista.
Vaig estar sense vista 24 hores i mig cos paralitzat.
Ha de ser duríssim. A part, vens d'una carrera, bueno, que ja estàvem en plena carrera.
Estava a segona mundial, el millor moment de la meva carrera esportiva, estava explotant i allò em va marcar molt. Van venir els meus pares amb avió especial perquè havien de fer una operació, si no millorava, que era molt de risc i tenien que estar allà per donar l'autoritat. Van estar allà els meus pares, bueno, al final es va arreglar, però va ser un procés llarg. Ara ho miro en perspectiva i, home, vam deixar allà més d'un any per poder ser el mateix. Però no només anar amb moto, sinó, jo què sé, m'agradava saltar en paracaigudes, m'agradava fer submarinisme, m'agradava anar amb bici a tot hòstia, totes aquelles coses que, tornar a recuperar-ho va ser un procés.
La millor experiència, llavors, ara, amb quina et quedaries?
Bueno, experiències n'hi tinc molt de molt bones, puntuals i tal, però, clar, per mi tot el que dona sentit a tot aquest recorregut va ser quan vaig guanyar el Mundial.
Superbikes.
Perquè una cosa és competir, una cosa és ser ràpid, una altra cosa és guanyar. Hi ha una diferència enorme, abismal, no? I sí que hi ha hagut moments que vaig estar a prop, poder, l'any 2000 també, anava primer a 500, però, bueno, allà no vaig ser capaç de portar aquell nivell fins al final de temporada, i se'm va escapar, Mundial, allà. Crec que era un Mundial també que era factible, però no vaig estar a la capacitat. I allò em va marcar molt, no? Llavors, poder els moments, van haver anys que tècnicament poder la moto no, o els pneumàtics o el conjunt, no em donava opció a poder competir. I quan va arribar aquesta segona oportunitat vaig dir, ostres, aquesta no em pot escapar, no? I em va agradar molt perquè vaig poder rendir des del primer a l'últim moment del campionat, inclús amb la pressió de que era conscient de que si no el guanyava aquell any poder ja no hi hauria una altra segona oportunitat. I això va ser molt maco, no? Perquè va donar una mica sentit a tot, guanyar aquell Mundial. Era com tancar un cercle, no? Després de córrer amb totes les categories, marques de pneumàtics, fabricants, poder lluitar amb aquell Mundial, estàvem al Viaggi amb el Melandri, altres pilots per allà de gran nivell, doncs amb una moto que més lenta que les nostres rivals, sí que tenia coses molt bones, doncs va ser, jo crec, que un repte personal, no? És com dir, ostres, estudies tot l'any però no acabes de provar mai, no? Bueno, per mi vaig quedar molt tranquil, molt satisfet, i allò va donar sentit a tot, no vull dir sacrificis, però tota aquella dedicació i moments de tota la meva carrera esportiva, i bueno, poder, si el que em faltava era allò, saber una mica rendir fins del principi al final i no decaure, pues, bueno, és com superar-te tu mateix, no? I dir, bueno, va, prova aconseguida, etapa superada i a por otra, no? I a més que va ser un any molt maco, és l'any que jo em marcaria.
Amb qui t'emmirallaves? Vas tenir alguna referència en el moment que tu entres en aquestes categories ja una mica més complicades, perquè tens, doncs, uns contrincants, uns companys bastant, bastant durs, com deies, eh? Portaves una de les motos una mica més lenta o menys preparada, entre cometes, no? que els teus rivals. No sé si et fixaves amb algú en concret, feies referència a Duhan, per exemple. Ell era una de les persones amb les quals deies, mira, aquest està agafant les corbes així, vaig a estudiar-lo i a veure si ho puc fer jo també.
Bueno, jo crec que al final el millor camí és un mateix, no? Saber on estàs, saber les teves limitacions, virtuts i treballar amb elles, amb el teu equip i no decaure. I evidentment tenir referències, referències de grans pilots, el Duhan un, també el Gwen Rainey, vaig estar molt a prop del Gwen Rainey, el Sito Pons en el seu moment. Jo crec que aprens de tots, els teus rivals també directes, com el Viaggi, vaig tenir al costat, etc. Tinc també, he estat amb el Valentino Rossi també un any, el 2004, company d'equip. Bueno, hi ha hagut molts pilots i tot et dona lliçons, no, en la vida. Llavors, jo crec que l'important és poder saber aprofitar tots els moments, totes les oportunitats per anar aprenent. I jo crec que en mesura, pues, ho he anat fent, i això al final és el que et dona i et fa ser qui ets, no? Però sí, al final és tot una evolució i no pots deixar mai d'aprendre. I és important tot el que tens a prop, pues, intentar treure-li partit. I òbviament, pues, que aquests grans rivals que han dominat i que han guanyat mundials, pues, són la millor referència.
Quin somni t'ha quedat per complir dins el món de la competició? N'hi ha hagut algun?
Si vols que et digui la veritat, mira, vaig fer el París-Dakar 2 anys, que era un dels meus somnis, més reptes, i però sí que és veritat que també era perquè en moto no volia tenir un altre trauma. Per mi l'objectiu era fer un moto, el Dakar. O ratllis, no? Ja n'havia fet de ratllis. Vaig fer el Rally Sardenya, vaig fer el Rally Merzuga, vaig fer algun altre rally en moto a Itàlia, moto rally, que era molt maco, amb navegació. Vaig anar a... Inclús amb el Marc Coma un any vam anar a entrenar al Marroc, quan encara estava competint. M'ho he passat molt bé, també el Joan Pedrero, veníem els tres. I sempre m'ha apassionat això, no? Llavors vaig fer el Dakar amb cotxe per no fer-me mal, perquè vaig tenir ja alguna patacada en moto, i fer el Dakar pues, eren ja paraules majores, i sabia que probablement ho patiria més que disfrutar. I a partir d'aquí, pues, clar, ja al final... Hi ha mons com el World Rally o la Fórmula 1, etc., que és inaccessible, i tampoc crec que sigui tan divertit, no?
Per què no? Bueno, és que ara la gent que em conegui sabrà que a mi la Fórmula 1 no m'apassiona, perquè m'agrada el motor, però la Fórmula 1 no és allò que dius... Jo, si em poso una carrera de Fórmula 1, molt probablement, i més a les hores que són, em quedo sopa, bueno, eh? Però les motos, jo sempre ho dic, que sempre hi ha molta més tensió, hi ha molta més... Molt més rifirrafe, no?, que amb els cotxes hi ha molta més pressió per la gent a la qual està corrent o està competint. No sé si també, per al que deies ara, justament és això, que perd la gràcia potser en màquines tan grosses com són uns Fórmula 1.
Sí, totalment d'acord, no? Jo crec que la tecnologia ens està absorbint i ja ens ha superat. Val? Inclús a les motos també està arribant. Llavors, clar, estem parlant de mons molt tecnològics. Jo m'agrada més els mons on... on el pilot pues, fa la diferència. Per exemple, amb les motos, on fa més diferència és el trial.
Correcte.
Tenim el Toni Bou, que a més hi podem disfrutar d'ell, perquè està aquí. A més, som veïns.
Ah, anava a dir, aneu a entrenar junts?
Sí, algun dia.
Esperàvem.
Jo me'l vaig mirar, entrenar junts si anem en bici o anem al gimnàs. Però I la veritat és que l'admiro moltíssim, no?, pel seu dia a dia, no? És que està entregat el que fa. No, no és que s'hi dediqui, és que està entregat. Llavors els resultats surten, no? Jo crec que el talent és important, però sobretot la dedicació, no? I el Toni és un exemple de dedicació absoluta, amb una ambició infinita, no? Llavors, bueno, jo crec que són els grans rasgos de qualsevol campió. I després què passa? Ja amb velocitat i sobretot amb cotxes, pues, la tecnologia pues, està absorbint. Jo, a nivell d'espectacle, pues, sí, estic d'acord amb tu també, però jo deia més com a usuari, no? Uh-huh. Com dir, ostres, tingués l'oportunitat, el millor, de poder-ho fer, perquè és el màxim del món, no? Poder pilotar en Fórmula 1, poder pilotar un cotxe al París-Dakar, poder pilotar, no sé, un World Rally Car. Quan el regar, doncs tinc un simulador a casa i m'ho passo molt bé.
Llavors ja ho tens
molt,
fet,
i molt això. Més barat i molt més segur. Llavors, crec que sí, són mons molt emocionants. El món de la velocitat i el món del motor és brutal. I si fiques, i si treus dues rodes i et quedes amb la moto, és increïble. Jo és el que m'ha fet disfrutar més. L'únic que és molt traumàtic.
Té, clar, la, no, veure
té la part difícil i dura, que és el trauma, les caigudes. I quan ja tens una edat... Doncs mira, abans quan queia l'asfalt, hòstia, semblava jo un... semblava de goma. Però ara l'asfalt, cada... ja a partir dels 30, 35, 40, cada cop és més dur, no? I bueno, ja és evident que al final tot són etapes a la vida, però jo l'apassionament i l'emoció que he tingut en moto difícilment la pugui replicar ara amb quatre rodes, no? Però continuo dient que és molt divertit, eh? Inclús vaig fer algun any les curses aquí amb gel, aquí al pas de la casa, mm-hmm. I ara algun dia vaig entrenar, que m'agrada. T'ho passes molt bé, la veritat, és molt divertit. Però l'emoció de la competició i de la velocitat i en dues rodes crec que és inigualable per mi.
Altres companys de professió han fet equips després d'haver competit, feia referència... Jorge Martínez d'Espart, Sito Pons, Ángel Nieto... Tots ells van muntar un equip. No sé si tu t'ho vas arribar a plantejar mai, de dir, ja que no puc córrer jo o que he decidit sortir d'aquest món de la competició, uh-huh. Donar pas a que els més petits o els que estan ara començant a pujar tinguin l'opció d'un equip més dins de la graella.
Bueno, això ja et dic, al final són etapes, no? I són moments. Jo crec que abans era molt més fàcil tenir un equip, ara tot s'ha professionalitzat, per exemple, la MotoGP tot són fàbriques, uh-huh. O equips que depenen d'alguna fàbrica. Llavors, a més, les places estan donades, vull dir, no és que diguis, no, ara vull fer un equip de MotoGP, no, no pots, has de tenir la plaça, no? Moto2 i Moto3 s'ha tornat molt difícil, no? I llavors, per exemple, per mi el referent, la persona que posa ara l'Emil Zamora, que som molt amics, uh-huh. Que es va dedicar a fer de management, a portar pilots, i va portar probablement el millor de la història, que ha sigut el Marc Márquez, o un dels millors. I ara, doncs, res, ha començat un nou repte amb diversos pilots joves, torna a començar, bé, li agrada això, no? Jo, mira, sempre he sigut una persona molt inquieta i m'agrada fer altres coses, llavors he dit, si ja m'he estat mitja vida entregat i dedicat a la moto, ara m'agradaria fer altres coses. No, per exemple, em vaig treure el títol d'avioneta, m'agrada viatjar, m'agrada fer esport,
no, si
m'agrada esquiar...
Si coses tranquil·les, Carlos Checa no les farà.
Bueno, no sé, m'agrada estar actiu i diguéssim que la casa no em cabrà a sobre. Uh-huh. Però, no sé, són estils de vida, no? Jo he decidit per aquest i continuo col·laborant, eh? Estic a la tele, uh-huh. Vull dir que al final estic vinculat, estic de conseller al Circuit de Catalunya, i faig altres coses vinculades també. Estic també col·laborant a vegades amb Ducati, amb Nolan... Vull que al final vas
sempre
omplint l'any, eh? Jo he dit sempre, des que vaig deixar de córrer, o m'he jubilat, treballo més que abans.
Bueno, ja està
bé. Estic
bé,
més això. Ocupat, o estic més ocupat que està bé, no? Llavors, no, al final no deixo de fer coses, no és que m'avorreixi, tot el contrari, em falten dies per poder-ho fer tot.
Carlos, anem a preguntes de l'audiència, que si uh-huh. No se'ns acabarà el temps. La primera d'elles, la il·lusió més gran que has tingut en el món del motociclisme ha estat ser campió de Superbikes. M'has de respondre superràpid, perquè si no, no ens donarà temps a fer-li.
Sí.
Sí? Sí, eh? Sí, rotund.
Sí, absolutament.
Perfecte. Què prefereixes, motos dos temps o quatre temps?
És que molt depèn dels pneumàtics i del conjunt, però jo crec que tant la 4 temps com la 2 temps, amb la tecnologia d'ara, la 2 temps podria ser una moto molt divertida.
Vinga, seguim. Quin pilot creus que despuntarà dels que hi ha a dia d'avui competint al campionat de MotoGP?
Bueno, crec que guanyarà el Marc Márquez.
Uh-huh. Moto2 i Moto3, quins noms em diries?
Bueno, jo crec que el Canet uh-huh. És un dels candidats i Moto3 no t'ho sé dir. perquè això, crec que hi ha molts candidats allà. És molt difícil la de Moto3.
Creus que difícil. És una categoria divertida, Moto3?
Visualment sí, podria ser la més divertida.
I dels que estan
emocionant,
allà...
molt trepidant. És que no saps qui guanyarà fins que queden tres curves, no? Crec que és per mi la categoria més emocionant.
T'agradaria un campionat de motociclisme per veterans retirats, tots amb la mateixa moto, per exemple?
Bueno, no estaria mal.
Ah, no t'ho havies ni plantejat,
això? No estaria mal.
Bueno, t'agradaria.
Ja n'hem fet una, mira, jo vam córrer als Rocos, aquí al Rocos Ranch.
Al Rocos Ranch.
Que vam córrer i vaig córrer amb el Randy Mamola. Ojo, el Randy Mamola.
Cuidao, Randy Mamola.
65 anys, eh?
Es diu aviat, eh?
65 anys, el tio era el més nen de tots. Era el més nen de tots. Jo és que aprec molt amb ell. Perquè era el més gran, però era el més nen de tots allà. Veies els nens joves, alguns pilots i clubs professionals, eh? Que estan a Moto3 i Moto2, i alguns que han estat lluitant pel Mundial, i que s'ho agafaven amb una serietat... I amb, no sé, que els veies inclús patir, no, pel resultat, és una carrera d'amics. I el Randy, bueno, és que era un xou. La veritat és que jo crec que és el que es va divertir més, i jo al seu costat.
Márquez o Rossi, escull sense dir res més, em diuen.
Aviam, és difícil, perquè cadascú té les seves virtuts, però si parlem de pilot més complet, esportivament parlant, el Márquez.
Vinga, va. Moto preferida dels teus temps? El silenci, Carlos.
Hòstia, és que totes m'agraden.
Deixo que te la pensis. Mentrestant, te'n vaig fent una altra.
La Honda NSR 500.
Honda NSR 500. Vinga, circuit preferit?
Laguna Seca. O okay. Miller. O Salt Lake City, que és el circuit de Miller.
Què en penses d'Andorra? Què et va fer venir a viure aquí? Impostos, tranquil·litat, muntanya...
Sincerament, els impostos. Però ara no és el cas. Vull dir, m'agrada l'entorn, els amics que tinc, perquè de fet jo vaig venir aquí i ja estava retirat. Uh-huh. I llavors...
Bueno, per guardar el que quedava, no?
Entre cometes. No, ara tampoc seria molt diferent, però perquè ara estic vivint de renta allà, amb la qual tampoc canviaria substancialment. La majoria d'amics que tinc aquí, m'agrada molt esquiar, m'agrada molt anar amb bici, i la tranquil·litat poder una mica i que el país, i que jo venia molt ja aquí. Jo des de l'any 2000 tenia casa aquí a França, tenia una casa aquí a França als Pirineus, prop de Font Romeu, i a pas de la casa doncs, venia cada dos per tres.
Tens algun negoci aquí al país, ens pregunten?
No, he fet algunes inversions immobiliàries.
I finalment, trobes a faltar algun circuit al Mundial? Diuen, perquè sempre hi ha circuits que cauen del calendari. Laguna Seca és un dels casos.
Sí, Laguna Seca s'ha quedat una mica petit. Molt espectacular poder per motos petites, per MotoGP s'ha quedat una mica petit. I en seguretat, m'agradaria Brasil. Sé que s'està treballant per anar a Brasil. Que es pogués fer i segurament me'n deixo algun. Sud-àfrica també estaria bé. Welcome o algun altre circuit que hi ha per allà, no sé si està amb les condicions per poder-hi anar. I probablement, aviam si es fa, el de Kazakhstan.
Sí, perquè estem pendents a veure si finalment s'hi pot anar o no s'hi pot anar.
Estaria bé.
A veure què passa. Doncs, Carlos Checa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer molt gran i esperem que la llum es torni a encendre ben aviat i que et tornem a veure de comentarista o fent... qualsevol cosa que sempre et seguirem.
Exacte. Pues aquí estaré amb molta llum.
Que vagi molt bé.